Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Un equip de 5 investigadors de la Facultat de Fisioteràpia de l'Escola Universitària Gim Bernat de Sant Cugat i de la Universitat Autònoma de Barcelona han creat el SaltPro, un seient de bicicleta personalitzat a cada ciclista per evitar les lesions. Els científics han desenvolupat una anàlisi dinàmica que els permet estudiar de forma individualitzada la petjada de cada ciclista sobre el seient de la bicicleta i adaptar-lo en funció de les característiques de cadascú. El projecte ha estat un dels 6 finalistes del programa de Generació d'Idees 2017, enfocat a la biotecnologia industrial i la biomedicina. En aquests moments, l'enginy està en via de validació per aconseguir la patent. Avui valorarem el nou invent amb usuaris i persones del món de la bicicleta, com el Rafa Robledo, president de la Unió Ciclista Sant Cugat. Rafa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Riqui Espanyol és esportista, farà la Titan Desert i a més és gerent i mecànic de Bici Esports Camp. Molt bon dia, Riqui.
Hola, molt bon dia.
Bé, doncs d'entrada, el que podria semblar doncs una cosa novedosa per nosaltres, no sé si per vosaltres ho és tant.
Aviam, parlo jo primer?
Sí, i tant.
Sí. Pot ser novedós en algun aspecte, però que hi ha sellons que ja es fan a mida, això ja fa temps que passa. El que passa és que es fan a mida per professionals. Els professionals, els que corren el Tour, la Volta de Catalunya, etc., ells ja els hi posen, quan els hi fan els equips, ja els hi fan unes proves amb uns aparells especials, que jo no sé ben bé quins són, no els he vist, però sí que m'ho han dit ells mateixos, i amb aquestes proves fan un esquema o un dibuix de la seva morfologia.
Un disseny, sí.
Sí, un disseny, i llavors doncs, els hi fan el seient a mida. El seient a mida, les sabates a mida, van tots a mida, o sigui, absolutament a mida. El que això jo crec que és, i jo crec que és molt interessant, és que això ho porta aquest estudi o aquest treball que estan fent a la universitat, el que repercutirà és que anirà en el gran públic, i això és molt interessant, perquè el gran públic porta uns sellons, o portem uns sellons que, bueno, és un dels problemes del ciclisme, ja en parlarem, si vols.
Tu parlaves, Rafa, de professionals. El Riqui, ell és practicant, esportista, però professional. Tu no t'hi dediques professionalment al món de la bicicleta.
No.
O sigui, fas proves com la Titan Desert, que són proves dures i que podrien ser perfectament per professionals, però en aquest cas tu ho fas per gust,
sí.
No?
Sí, sí.
En el teu cas, per exemple, tu portes un seient especial per fer una prova com la Titan Desert?
No, jo el que sí que porto, bueno, el seient que porto fa molts anys que el porto. Al final trobes un seient que et va bé i sempre pots canviar de bici, però sempre portes el seient va d'una bici a una altra. Per el tema de que, bueno, és difícil trobar un seient que et vagi bé i nosaltres, gent que vol a la botiga, que vol canviar la vida de seient, a vegades tenim de mostra perquè aprovi, per mides i tot, i aquest va bé, doncs busques alguna cosa similar. O, no sé, el que portaves a la bici anterior que anava bé, o passes el mateix, o busques alguna cosa molt similar, o el model nou d'aquest any, de les mateixes qualitats, i tot igual.
Per la teva experiència a la botiga, el públic que ve al teu establiment, pensa si fixa té especial interès en el seient, que és una part indispensable de la bicicleta?
Bueno, depèn. Hi ha el ciclista que surt un cop a la setmana o cada dues setmanes, que tampoc li... Al final també n'hi ha fundes de seient, el que busquen és comoditat, però el ciclista diari, que sí que surt a diari, entrena, fa curses, aquest sí que, bueno, sí que busca algú més i sempre va més estudiat, com el que diu. També ara n'hi ha els estudis biomecànics aquests, i ahí també t'ajuden bastant.
Doncs anirem combinant part de l'entrevista que li vam fer a Jordi Esquirol, que és fisioterapeuta i membre de l'equip d'investigació d'aquest projecte, i anirem analitzant des del vostre punt de vista, com a usuaris, com gent del món de la bicicleta, per saber quina és la vostra opinió. Ens en parlava Jordi Esquirol sobre a qui va adreçat, per qui està pensat aquest prototip de seient que estan treballant.
No, per 5 minuts al dia no. A veure, que això parteix de nosaltres aquí de l'Escola Gim Bernat, com que estem sempre analitzant l'evidència científica sobre tots els temes que ens poden ser d'interès, vam detectar que hi ha un altíssim risc i una altíssima prevalença de molèsties i malalties derivades de l'ús continuat de la bicicleta. De fet, es calcula que utilitzar la bicicleta més de 3 hores setmanals, i evidentment si són 3 hores diàries o 3 hores seguides, diríem, això provoca unes malalties i unes molèsties que segur que tots els ciclistes han experimentat, perquè pràcticament el 100% dels ciclistes ho experimenten d'una o altra manera, que són molèsties a la zona perineal, però poden arribar a causar patologies amb altíssima freqüència.
Bé, doncs aquí es tracta d'un ús de la bicicleta continuat, considerable, és a dir, la persona que agafi la bicicleta un dia per sortir a passejar o que tingui per costum anar cada dia a la feina, però que sigui un trajecte curt de 5-10 minuts, doncs segurament no seria el cas. Però per vosaltres, en el vostre cas?
Bé, jo establiria una fórmula casolana per saber quan realment l'ús de la bicicleta pot determinar una malaltia o una molèstia que pot derivar amb algun altre tipus de patologia, no? Que és que si l'ús de la bicicleta et provoca el que en diem amb l'argot callo, és a dir, durícia, o llaga, perquè abans del callo, si fas un ús molt ràpid, o sigui, molt espontani, o sigui, i molt abusiu de la bicicleta sense tindre experiència, se't farà una llaga que tindrà forma de selló, ho dic per experiència personal, se't farà una llaga en forma de selló. Llavors, doncs, quan es fa la llaga o quan tens o se t'ha produït el callo, que diem nosaltres, la durícia, que la durícia no és ni més ni menys que una insensibilització que el cos, diguéssim, produeix per compensar aquest dolor, llavors és quan realment, o una mica abans, o quan estàs en aquest procés, és quan realment t'ho has de fer virar, no? Jo diria que per fer ciclisme urbà no cal, perquè el ciclisme urbà és un ciclisme molt variable. Tu t'aixeques de la bicicleta, surts, entres, pares, arranques, no? Si fas un ciclisme com el nostre, tant si és de mountain bike com de carretera, sobretot de carretera potser més, perquè són posicions fixes, passem més de 3 hores en la bicicleta, podem passar fins a 6 hores o 7 hores en la bicicleta, llavors sí, t'ho has de mirar molt, és obvi, vull dir que de seguida notes quan realment et fa mal. Jo tinc que deixar sortides o inclús excursions llargues per un dolor insuportable, i a mi se m'ha llegat del tot, o sigui, en forma de selló, o sigui, el selló fotografiat al cul, no? Per dir-ho així ràpid, que tothom ens entengui, i abans d'arribar aquí, com si m'estiguessin tallant per un ganivet, vull dir, és terrible. Ara bé, és un ús molt intensiu, o sigui, vas a donar un vol el diumenge amb els nens pel parc, no cal. Ara, si tu tens cura, pensa que el selló és l'equivalent a una bota d'esquí. O sigui, una bota d'esquí, quants esquiadors et diran que s'han comprat una bota i no l'han fet servir? L'han fet servir un dia i ja l'han apartat. Doncs pues amb el selló passa el mateix. Quan anem a comprar una bici nova ens en portem el vell, i quan canviem selló, pues jo tinc en el trastero uns quants sellons nous de trinca que els he desestimat després d'haver-los comprat.
En el teu cas, Riqui, que practicant i fent una prova com la Titan Desert, que són quilòmetres i quilòmetres i que són hores a sobre de la bicicleta, a més amb una duresa bastant extrema, sí, no? Perquè estem parlant d'anar pel desert.
Sí, sí, bueno, allà ja que tenim segur, quan anem allà al desert, perquè per aquí no és el tema de sortir cada dia 6 hores amb bici i al final et surt la llaga, perquè aquí ho fem per entrenar i no tenim res. Però allà al desert no sé què té també, que no sé si serà calor, el terreny o alguna cosa, però el tema de...
Allà no?
No, o sigui, sí, tots. Tots. Val. Si no és el segon
ja
dia, és el tercer. No, sí, sí.
Perquè és molt sec. Sí. És extraordinàriament sec.
Diuen que, bueno, cadascú diu, diu
sí,
el seu.
Sí, però
el sudor que es seca molt i fa com un cristal que tallen. Bueno, n'hi ha mil motius, però el tema està que tots tenim llaga al final.
Com... Sí, que tu, la teva pròpia experiència també parla de...
Sí,
no?
Amb aquesta carrera sí. Després per aquí sortim a diari, quan ja estàs molt rodat també és algo diferent. Quan ja tens el teu sillín i ho portes, que vas bé i tot, jo porto molts anys i no he tingut problema.
Mm-hmm. Digues, Rafa.
De tota manera, també hem dit en compte un altre factor, que moltíssima gent no el té en compte, la badana. La badana és això que portem als ciclistes, que sembla un dodotis.
Sí.
La moto, no...
El culot.
Sí, el culot, portem la badana. Sí, el culot té la badana. No, sí. no és un culot de runner.
Com si fos un coixinet.
Sí, és com un dodotis, diguem-ne. No? Sí. Per, així, per anar ràpid. Doncs hi ha molts tipus de badanes i cada badana té un ús determinat amb clima, persona, transpiració i ús. I és molt complicat fer una badana per totes. Nosaltres, com que comprem molts culots, és molt complicat posar una sola badana per tots, perquè quasi bé cada persona necessita una badana específica, i també depenent del que fa. No? La badana s'ha de tenir molt en compte, i s'ha de comprar un culot més mal com més lleig, però amb la badana bona. I no n'hi ha tantes de badanes bones, tot i que els fabricants de badanes bones són molt pocs. En Europa, per almenys, n'hi ha dos. I de models n'hi han 4 o 5 dels bons. S'ha d'anar a una badana bona, això és importantíssim. O sigui, si posem una badana amb un selló com el que ens esteu explicant, jo diria que és ideal el tema.
Seria un complement perfecte. Anem a escoltar de nou en Jordi Esquirol, el fisioterapeuta que forma part d'aquest equip d'investigació, que ens explica com estan treballant aquest seient.
Exacte. Sí, a veure, és un anàlisi molt acurat de la, podríem dir, de la petjada de la persona sobre el seient de la bicicleta, semblant al que ja es fa amb unes tècniques que es diuen de bike fitting, però més evolucionat i més individualitzat i estudiant de manera dinàmica, i llavors s'analitza quines són les posicions que adopta el ciclista sobre la bicicleta, i s'analitza també llavors com hauria de ser de manera individual el seu propi seient, segons també cada una de les circumstàncies en les quals s'ha de moure aquest ciclista.
Alguna aportació nova? O sigui, millorar el que ell ja explicava que existeix i que coneixeu?
Jo crec que sí, que jo crec que el Riqui estarà totalment d'acord, perquè amb ell hem parlat algunes vegades aquest tema. En aquest tema que ara avui estem debatent, hi ha un complement importantíssim, que és la biomecànica. És a dir, hauríem de comprar tots una bicicleta a mida. Què vol dir a mida? Que tingui la talla? No, la talla ja és un dels elements de la mida, però la bicicleta té quantitat de factors que fan que sigui més o menys còmode o més o menys dolenta per la persona que li fa ús. La potència, la tija, el selló, la inclinació, la distància, la llargada del selló, l'amplada, la inclinació, els pedals, si són les bieles, si són més llargues, més curtes, els pedals, si són automàtics, que tinguin la posició correcta, les sabates, que siguin rígides o menys rígides, en funció del tipus de ciclisme que fas. Tot això vol dir que has de tindre un assessorament d'un biomecànic, que és un especialista en això. O sigui, és com el que va i es fa les sabates a mida. Va amb un sabater que fa sabates a mida, et posa l'orma, te la prova, et fa anar... Però això és un biomecànic en bicicleta, no? O sigui, la bicicleta és la sabata, diguem-ho d'alguna manera, no? En la Unió Ciclista, i el Riqui també ho té, això, tens un servei d'això, la Unió Ciclista també ho té com a club, ho tenim, un servei biomecànic, que no és cap cosa estranya, n'hi ha mecànics, no és difícil trobar-los, no? I jo concretament encara no ho he fet, però per la gent que ja ho està fent, la veritat, m'han dit que la millora és exponencial, és una cosa espectacular. Llavors, si aquest interès per la biomecànica en la bicicleta li afegim aquest treball que estan fent aquests companys de la universitat, jo crec que tenim, diguem-ne, factor de risc molt baix. Perquè el factor de risc de lesions en ciclisme, quan agafes una bicicleta que no et correspon, és altíssim. En funció de l'ús, clar, si fas un ús raonable, com fem nosaltres, o alt, o molt alt, llavors el factor de risc és molt alt. En lumbars, amb de tot. És un esport molt dur i aquesta duresa no solament es reflexa amb el cansament o diguem-ne, amb la capacitat que tens de patir quan fas un port i tal, sinó que també es reflexa amb les conseqüències físiques, no? O morfològiques.
Enrique.
Sí, té raó. En tot el tema d'anar malament en la bici, també és que el cos s'acostuma a anar malament amb la bici.
És com qui seu malament i agafa la mala postura i sempre
agafa la mala postura i potser no surt d'un any, dos anys, tres anys, però al final et surt i ja costa retornar. Fas molta musculació amb el tema de la bici, s'acostuma molt al cos i després venen les lesions de que sí, sempre he anat així, però sempre havies anat potser una miqueta més alt, més baix, més... I quan fas un estudi així també és molt precís, tant i que demanen que les cales siguin noves a l'hora de fer la prova, una badana que sigui la que habitualment portes, o sigui, que portis tot el que... Si fas un canvi de sabates, a lo millor ja tens que fer una prova, de provar a veure si aquesta sabata té la mateixa posició, tot per al tema de les mides. I jo, amb l'estudi que tenia, vas caure una vegada amb la bici i el seient es va trencar. I a les dues setmanes o així em feia mal el genoll. Jo no em vaig adonar de que el seient s'havia trencat. I parlàvem amb els que em va fer l'estudi, em va dir, mira el pedal, no sé, per a veure si tenia que no em calava bé, qualsevol cosa. I em va dir, mira el seient. I al mirar vas veure que estava trencat. Aleshores, només una miqueta de flexió que feia el seient, que baixava massa el genoll, ja em va crear una lesió de l'altre costat. Se'm va trencar per l'esquerra i em vaig fer mal amb la dreta. O sigui que tot va una miqueta guiat.
És que, en definitiva, el ciclisme és un joc de palanques. Com imagineu-vos una màquina de trenc de vapor de les abans que es veien aquelles palanques que es movien, doncs això una mica també podríem fer un paral·lelisme, un cert paral·lelisme amb el ciclisme. Si tu fas 100 quilòmetres, són 100.000 metres. Si fas 2 metres per pedalada, doncs, si és pla, en fi, és una mesura teòrica, si fas 2 metres per pedalada, doncs dels 10.000 metres són 5.000 pedalades. 5.000 vegades que el genoll fa un moviment com el de les... Bé, com una palanca qualsevol, no? En aquest cas posàvem l'exemple de la màquina de trenc, no? Si això ho fas malament, és terrible, perquè el desgast irregular...
Sí, t'acabes carregant la palanca, exactament. Segurament.
Parlem del genoll, com podem parlar
dels malucs.
Dels malucs, podem parlar de tot el cos, perquè el cos està acoplat a la bicicleta, no? Les caderes, si vas molt al de sellint, tenen una oscil·lació, que això multipliques per les pedalades, imagina't la quantitat de vegades que la columna flexa, que no hauria de flexar com cal, no? Per tant, s'ha de tindre molta cura. Inclús et diré que al començament parlava de que, bueno, el ciclisme urbà... No, el ciclisme urbà també s'hauria de... Potser no és tan rigorós la necessitat del que estem parlant, però jo penso que s'ha d'anar a la perfecció i això ens estalvia hores de visites a metges i coses d'aquestes, no?
Anem a escoltar el que ens explica Jordi Esquirol sobre les patologies més comunes entre els ciclistes.
A mesura que vas aprofundint més en el problema, i sobretot en l'evidència científica ens diu, doncs, que problemes de disfunció erèctil són realment molt, molt, molt freqüents amb els usuaris habituals de la bicicleta, també en les dones, doncs, problemes de sequedat vaginal, de vaginisme, de problemes clitoridians, etc., són importants. A més de la disfunció erèctil, també en homes, problemes prostàtics, inflamacions, prostatitis cròniques, etc., també estan relacionats amb l'ús continuat de la bicicleta. Per tant, tot allò que entenem que el pes del cos s'apoia sobre la zona perineal amb un seient que no està adaptat, al final acaba donant lloc a compressions de nervis, compressions de vasos i compressions de músculs que donen lloc, doncs, a patologies o, sense arribar a patologies, ja només a molèsties, que ja són prou empipadores.
Poca broma, eh?
Jo et diria que també s'hauria d'especificar. Els ciclistes que, els de carretera, que en diem nosaltres, no? Pot valtar per tots, el que diré, no? Però no seiem gaire al selló. El selló és un punt d'apoi, un punt de referència, però no, el selló no és,
és per
un selló per veure
un
la tele. O sigui, quan veus la tele t'escarxofes, no? No, és un punt de referència.
És
un punt d'apoi que et dona equilibri, però no t'apoies molt. O sigui, no, tot el pes del cos va a les cames, no va al selló. El selló, si tu t'asseus i no toques els pedals, et podries mesurar un pes, no? Però quan tu pedales, el pes, diguem-ne, queda repartit. O sigui, no va tot el pes al selló, perquè no t'hi apoies el tot, no? Llavors, què vol dir això? Que el que fa ciclisme urbà, que s'apoia més en el selló, pues, fa menys quilòmetres, però també té més conseqüències. Ara tenen tota la raó, les patologies són immenses, no? Des de les lombàgies, de tot, eh? Pensa que un selló, ho dic per experiència pròpia i de companys meus, un selló que dels antics, d'aquells que eren rodonets, que no t'apoyaves bé, no, els ossos, no, els isquios no s'apoyaven bé, sobre els dos punts, doncs jo he arribat a estar 24 hores com anestesiat. Ni dolor ni no dolor, anestesiat, això no és bo. Clar, tot això ara portem, ja ens van sortir per una època que, bueno, ara el que corre més, el més normal és els homes, els prostàtics. A les dones també va bé els prostàtics, que són una mica més oberts, perquè ventilen més. Perquè, clar, hi ha molt rossament, hi ha el que deies tu abans, no, Riqui? La suor afecta molt, a part d'elita pot arribar a infectar, llavors, doncs, clar, ha d'haver-hi ventilació, no? Els ciclistes a carretera, doncs, ens aixequem molt, el selló, potser les persones que no s'aixequen tant, doncs, necessiten aquest tipus de sellons més que nosaltres, no? Però vull dir que hi ha molts riscos, i llavors hauríem... Jo crec que això que aquest treball que fan aquests companys de la facultat és bo perquè aixeca una mica la diguem l'alerta, perquè no és tan allò, va, què fan la bicicleta i ja està. No, jo crec que ja que tenim els mitjans per fer-ho bé, ho hem de fer bé, tenim l'obligació de fer-ho bé.
Riqui, bueno, tu t'has trobat amb alguna problemàtica de les que s'estaven comentant, a part d'alguna petita lesió.
Sí, bueno, però...
O coneixes les situacions, casos...
Sí, hi ha gent també que, bueno, que tenen que passar el cint al prostàtic. El que també ara n'hi ha molt és el tema de seient de noia i de noi, perquè abans era més... N'hi havia el seient i...
Unisex,
sí.
No podríem dir.
I ara ja cada vegada, igual que badanes, amb tot, bicis, tot ja ho estan fent també amb els dos rangos, amb nen, o sigui, d'home i de dona.
Sí, els seients de dona tenen tendència a ser més amples del darrere i més curts. I les badanes són més petitones. En canvi, els homes, tot és més, les badanes són més llargues, més grans, bastant més grans, i el selló és més llarg i més estretet.
També és un estudi global per totes les noies i per
totes. Sí, bueno, per un promig.
Això seria un estudi més directe a la persona que...
Personalitzat, clar.
Personalitzat per la persona. Que això sí que farà... Jo crec que és bona opció.
Jo el que deia al començament, ho veig interessant, primera, perquè ja... diguéssim, dona més informació a l'usuari de la bicicleta en el sentit de que, cuidado, que no és broma, no? I segona, perquè aporta tecnologies que abans estaven reservades als professionals, les porta amb les millores que jo no sé, però segur que hi hauran, les porta al gran públic, i jo crec que això s'ha d'aprofitar. Vull dir que jo penso que si som responsables i tenim cura del futur, perquè totes aquestes lesions no són, en la majoria dels casos, al moment. O sigui,
no, això es van treballant, diríem, no? Fins que arriben.
Quan ets gran, llavors et surten aquests problemes, no? Per tant, hauríem de ser previsors.
Anem a escoltar l'última intervenció de Jordi Esquirol, que ens parla sobre els principals beneficis d'aquest tipus de seient.
Home, els canvis que han de notar és, d'entrada, estar més còmode, encara no ho podem assegurar, però probablement també augmenti el seu rendiment, perquè l'està més còmode, té menys dolor i la seva pedalada també serà més efectiva i més eficient, i després hi haurà menys prevalença o més incidència de patologies derivades de les compressions que es fan sobre les estructures perineals per culpa del seient de la bicicleta. Penseu que no sé si tots tenim en el cap un seient de bicicleta avançat, que tots són molt durs i tots són realment incòmodes. El que passa que, esclar, es sacrifica la comoditat per un augment del rendiment o que et molesti menys. Per tant, aquest estudi s'ha d'avançar en la individualització, perquè no tots tenim una anatomia igual.
Més comoditat i més rendibilitat.
Jo crec que és inversament proporcional. Vull dir que més còmode, menys rendiment, bueno, no és que sigui menys còmode. Ja et deia abans que el ciclista professional, el selló, és un punt de referència, no? Però, evidentment, molt còmode, no pot ser.
No
pot ser, perquè
em relaxaràs,
això generaria altre tipus de lesions. No pot ser molt tou un selló. Ha de tindre un punt, només. No ha de ser dur, però no ha de ser allò flonjo, ha de ser dur amb un toc de suavitat, no? Però no pot ser flonjo, perquè és que no... Això pot ser un selló de ciclisme urbà, sí, però no, però un part, selló de ciclisme no. Normal i corrent no pot ser així. No? Mm. Vaja, jo penso que jo crec que s'ha de tindre en compte cada persona per la seva fisiologia, no? I també pel seu ús que fa, no? Clar, si un diu, no, és que jo tinc que fer, aquest estiu haig de fer 3.000 quilòmetres, per dir alguna cosa, no? Mm. És una cosa, no, és que jo només el vull perquè, bueno, si surto d'una volta, vaig a fer una cerveseta i després un volta al parc i me'n torno a casa, això és una altra cosa.
Mm. Sí, jo crec que només posar-te bé la posició de la bici ja dones més rendiment. Si també agafes la comoditat, o si és un sillín que és, bueno, competitiu, que sigui... li fiques un sillín molt top, el que deia Rafa, a gent que fa competició i tot, no s'ho posarà amb aquesta gent.
Però a part tindrà lesions, tindrà problemes de lombars.
Perquè no... O sigui, no és el que busquen i no és el sillín que... Perquè no busquen tampoc una comoditat de
relax,
de
diries.
No.
Ells, bueno, busquen el que diu Rafa, un punt d'apollo i que no li cregui, o sigui, que no li vinguin lesions. Però... amb això tenen que ser el que diem, tenen que estudiar el ciclista i d'ahir treure el sillín,
l'ús que en fa, no? Sí. De l'esport. Pensa, per exemple, les sabates són molt incòmodes. Les nostres sabates no són per caminar, perquè són dures, tenen una sola de carbono, és rígid, és com una fusta. Però és que jo a vegades faig servir bicicletes, quan faig cicloturisme, que poso unes bambes per dir, bueno, pararé a fer fotos, no m'haig d'anar canviant les sabates constantment, perquè amb altres no puc caminar. Tothom ha vist els ciclistes que van com ànecs.
Com ànecs,
no? Sí. I a més patines molt i tal, no? I quan em poso les bambes, quan faig cicloturisme, sembla que estigui trepitjant sobre les pedals, sembla que sigui en un coixí, perquè no. Clar, la força que vaig, això són lesions, sí. Poden ser lesions, no? Ja ho sé i ja intento corregir-ho. Amb el ciclisme, segons el que fas, la comoditat és relativa, és molt relativa. Clar, és més còmode amb una sabata rígida, per exemple, no?
Sí.
I també és més còmode portar un selló que s'acopli, que el notis, però que el notis, no que sigui amb una suspensió, no és això, no serveix.
Molt bé, doncs avui hem volgut, diguem que, tastar una mica aquest prototip que encara s'ha de validar i veure una miqueta, doncs, com pinta això de cara al futur, i ho hem volgut comprovar amb vosaltres que sou habituals de la bicicleta i ja en sabeu. Enric i Rafa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.